Tenim tres possibles respostes, amb generositat i amb esperit d'acollida. Una segona, amb prudència, perquè s'ha de regular bé l'arribada massiva d'immigrants i refugiats. I una tercera, amb acords internacionals que ataquin les arrels d'aquests moviments migratoris. De moment, el 43% es decanten per la segona opció, amb prudència, perquè s'ha de regular l'arribada massiva, 36% amb generositat i esperit d'acollida, i un 21% amb acords internacionals. Bé, suposo que vostès potser triarien una mica de cadascuna d'aquestes opcions, però sempre la generositat i l'esperit d'acollida és el més important. Com veuen actualment vostès la realitat de les migracions i com els hem d'acollir aquí? És una... Si vol començar, el senyor Torres, de Migrestudio.
No sé quanta gent ha respost l'enquesta, però realment suposo que també alguna cosa hi ha de tot això en l'opinió pública, no?
Sí, no són quantitats equiparables a les mostres de les enquestes.
Jo crec que però... aquestes tres actituds hi són. Jo crec que, en general, es pot dir que, i això s'ha demostrat amb el tema dels refugiats, hi ha un esperit, en principi, d'acollida, de donar la benvinguda a les persones que ho necessiten, però és veritat que també a l'hora de posar en pràctica o posar en concret aquestes polítiques, doncs també hi ha molta gent, hi ha una part de l'opinió pública, això no ho podem negar, doncs que mostra les seves reticències i la seva prudència. És a dir, en aquestes coses ens estem movent, no? Per què? Doncs perquè realment hi ha aspectes de la immigració que per desconeixement, per determinats missatges que calen molt, molt fàcilment en determinades zones, pues, fan que les persones generin una por, no? a una actitud de por. Però jo diria que no és l'actitud més fonda, eh? Jo diria que l'actitud de por és una reacció molt natural, una reacció visceral davant d'una situació, però jo crec que quan s'explica, quan es raona, quan la gent coneix també aquesta realitat de la immigració més de prop i no simplement a partir d'estereotips, doncs jo crec que es produeix un canvi i surt aquella part que crec que sí que és profunda de les persones, que és la part de l'acollida i de l'atenció a l'altre, crec.
Completem una primera roda, si vol, Josep Maria Jubany.
Totalment d'acord amb el que ha dit el Santi. Per mi em sembla que hi ha un aspecte en la migració que de vegades no el tenim en compte. Sempre que parlem de la migració i de com acollim els refugiats, sempre ho parlem des de què és el que nosaltres els hem d'oferir, què és el que ells, què és el que nosaltres els hi podem aportar. Això és bàsic i és important. Però també m'agradaria que hi hagués aquesta mirada de dir què és el que ens aporten ells a nosaltres. Ja no dic des de l'aspecte econòmic, en aquests, que si això està estudiadíssim, si no hagués hagut emigració a casa nostra, l'economia no s'hauria sostingut per demografia, no només mantenim el país. Però és que l'emigració, i abans ho ha dit l'Ignasi, és una oportunitat, és una oportunitat per sortir del nostre localisme, per conèixer... Els emigrants són persones que ens diuen, ells, la seva persona, ens porten notícies d'arreu del món i de com és el món, de com pensa, de com és. No hi ha dubte de que la població catalana sap molt més del món, dels costums, de les altres religions aquests darrers anys, per la migració, que no per lo que s'ha llegit. Per tant, la migració és un enriquiment personal, cultural, i no cal dir, econòmic. És cert, i amb això hi estic d'acord, que sempre el desconegut, d'alguna manera, ens fa besarda. I també és veritat que de vegades, doncs, malauradament, hi ha interessos no massa nobles, que poden ser interessos doncs, partidistes, etc., que utilitzen la por a lo desconegut per fins com electoralistes o altres coses.
Jo, en tot cas, i refermant les dues exposicions que hi ha hagut, però, de fet, a la presentació, l'Ignasi Miranda deia, parlava de les migracions, un problema, una oportunitat, i, de fet, has parlat de realitat. Estem parlant d'una realitat que és, i que, de fet, al nostre país ens hem fet, al llarg dels anys, doncs, dels processos migratoris. És bo, de tant en tant, fer una autoanàlisi, de veure els nostres cognoms i de les nostres ascendències, i veure... Bueno, ara no anirem a entrar en allò de que si ens anem 100 anys enrere, doncs d'aquests 100 milions i mig de catalans que som, doncs no en seríem més de 2 milions i mig, potser. Però sí que és important recordar que aquest país l'hem anat fent entre tots i entre tots els que hem vingut més d'hora i més tard, i per tant aquesta realitat doncs, l'hem de tenir present. Però, en tot cas, de l'enquesta que abans heu fet...
Sí.
I sí que és preocupant que pràcticament el 50% hagin manifestat amb prudència perquè s'ha de regular bé l'arribada massiva d'immigrants i refugiats, perquè vol dir que ens hem perdut memòria històrica, ens hem oblidat de nosaltres mateixos d'on venim, i, per tant, vol dir que és una alerta. Tots tres punts, és evident que els hem de... Es això toca, no?
Potser molts oients han enfatitzat en això de la prudència, perquè més enllà de radicalismes, doncs
sí,
també és veritat que...
Sí, però amb la prudència al final som tan prudents i tan prudents que al final no fem res.
Clar.
Llavors resulta que potser de tant en tant doncs, hem de ser una mica més valents, i per tant, doncs, clar que hem de tenir prudència, però mira, tan prudents som que hem fet lleis internacionals i acords europeus, i en canvi... Doncs ja veiem cada dia el que està passant doncs, amb els camps de refugiats, aquests dies a sota zero, i que nosaltres, com ens queda molt lluny, doncs ens queda molt lluny i ja està, no?
Sí,
per tant,
sí.
Ens hauria d'interpel·lar tot això.
Sí, sí, fins i tot l'últim compromís europeu no s'està complint. Alguns països l'han complert més, Alemanya o algun altre, però a Espanya no han arribat ni un 10% dels 20.000 que havien de venir.
Molt menys. Sí. Em van haver una primera remesa de 12 o 13, em sembla que és... Que...
Aquests a Catalunya.
No.
A Espanya.
A Espanya, estic parlant d'Espanya. I ara, darrerament, em sembla que han vingut 100 i pico, així. O sigui, és una vergonya. O sigui, quan diem amb prudència, com deia aquell, la prudència ens fa ser traïdors. Vull dir, la prudència no ens fa ser... És a dir, ens hem posat la idea de que ens invadeixen. I no és cert.
Aquesta és la qüestió clau, i aquí volíem entrar amb els arguments de molta gent que pensa que el territori és propietat de només els 7 milions de catalans, o igual l'Alemanya dels milions d'alemanys. És a dir, aquí l'esforç de generositat, i també alguns mites, no? Com el fet de que alguns falsos mites, no? Que s'aprofiten, que ens treuen la feina, aquestes típiques coses que se senten a dir. Però és veritat que tenim una realitat d'atur també i uns problemes aquí, no? Llavors, com articular això? Aquesta és la gran qüestió. Com argumentar que la immigració doncs, és una oportunitat i és un fet positiu?
Clar, aquí, però com dius, parten d'un fals mite, que és el d'una societat com molt... una foto fixa d'una societat estable, i com bé deia Llorenç, si mirem simplement els nostres orígens, veiem que les societats sempre han sigut dinàmiques, i sort n'hi ha hagut que han sigut dinàmiques, perquè si no, realment, ens haguéssim mort, ens haguéssim quedat absolutament estancats econòmicament i a nivell també d'altres aspectes, no? Les societats són dinàmiques. Certament aquest dinamisme s'ha accelerat per moltes raons. La globalització ha sigut un dels factors que més ha accelerat aquesta qüestió. Últimament s'ha afegit el tema de l'increment de la conflictivitat a nivell mundial i el tema del refugi. Però és cert que no podem pensar en un retorn a societats tancades, perquè això és impossible. Ja, primer, ja és impossible. I encara continua sent com un mite que és molt present en moltes persones. És cert que la crisi ha portat a moltes persones a una situació de precarietat, que és un caldo de cultiu on poden abonar-se, d'alguna manera, aquest tipus d'idees, que, en el fons, són idees falses, perquè, en la mesura, ràpidament, tots els rumors poden ser contestats, perquè no són rumors que realment tinguin cap mena de fonament. Però sí que és real la situació de precarietat que es viu actualment en molts barris, en raó dels aturs, dels alts índexs d'atur, en raó de la fragilitat familiar que hi ha en moltes d'aquestes situacions. I això realment provoca encara una fragilitat, i aquesta fragilitat és la que d'alguna manera pot despertar aquest tipus de sentiments, no? Però quan mires una mica la realitat, veus certament que no suposa cap tipus d'amenaça a la immigració, aquest tipus de... Són les polítiques, moltes vegades, econòmiques, les polítiques liberals, són les polítiques que s'estan realitzant les que estan... Les que estan provocant aquesta situació.
No, és que jo...
Mossèn Jovany.
Voldria dir, a més, totalment d'acord, que hem de tenir en compte algunes coses. Estem en un món globalitzat, no es poden posar fronteres, i no posem fronteres ni en el diner ni a les mercancies. Posem només fronteres a les persones. I això em sembla que és molt greu. En segon lloc, el primer món té una responsabilitat davant de tots aquests emigrants. I parlo dels econòmics, després parlaré dels refugiats. És clar, quines són les polítiques econòmiques que nosaltres fem cap al tercer món? De dir, recursos humans els estem explotant. Les desescolaritzacions d'empreses sabem per què es fan, perquè es paguen sous de fam. De tant en tant ens n'assabentem que hi ha hagut doncs, un desastre amb qualsevol d'aquelles indústries en que ens fan després els vestits que nosaltres portem. I, per tant, aquí, argumentar problemes econòmics, de dir, home, els recursos naturals, no cal dir-ho de la manera que estem explotant. I en quant als refugiats, el problema és, en aquest moment, és el problema fort de totes aquestes tragèdies de persones que, com ens deies, doncs, estan amb aquests freds a les fronteres, en camps de refugiats. Però aquestes persones han fugit per la guerra. I aquí el que ens hem de preocupar és perquè hi ha guerres. Perquè hi ha guerres.
I perquè no les aturem. Perquè no l'estem aturant. Perquè potser estem parlant d'un tema i hem d'atacar la causa i no ho estem fent.
És això el que jo em volia referir. És a dir, els refugiats són una conseqüència d'un problema molt més greu. Que el problema molt més greu són les guerres. I les guerres, totes elles, estan portades per interessos econòmics. No siguem ingenus. Aleshores, aquí es poden barrejar altres coses, però la causa de les guerres són problemes econòmics.
Bé, avui compartim el millor de l'actualitat amb el delegat de Pastoral Social de l'Arcabisbat de Barcelona, Josep Maria Jubany, amb el membre de la Fundació Migra Estudium, Santi Torres, i amb l'advocat i membre de Justícia i Pau, Llorenç Oliver. Els agraeixo la seva honestedat a l'hora de mostrar una mica de crítica a aquesta majoria, que no és majoria absoluta, però sí un 43% d'oients que es decanten per la prudència. Suposem que des de la bona fe, en la majoria dels casos, no, de dir, bé, prudència, gestió, perquè també és veritat que gestionar la immigració no és fàcil, ho sap segur el senyor Oliver i ho saben els altres, i potser cal intel·ligents, més enllà de la part ètica i cristiana i tot el que vulguin d'acollir, de ser generosos amb els immigrants, fins i tot per sobre de les lleis. Això Càritas ho diu molt clarament.
És evident que amb la gestió del fet migratori, igual que amb qualsevol política que facis en qualsevol àmbit, has de saber com organitzes...
Assumir la realitat, vostè parlava de realitat, precisament.
Però torno a dir el que abans he dit, que assumeixis la realitat i que ho vulguis gestionar de manera organitzada i perquè, entre altres coses, si les coses no programes bé, no fas, per exemple, si s'ha de fer un reagrupament familiar, puguis preveure en temps com la família doncs, es pot ubicar els fills a les escoles, es puguin adaptar els serveis públics, doncs, perquè, evidentment, si som més ciutadans, doncs hem de tenir els serveis públics adaptats amb salut, amb serveis socials, si fos el cas, amb el tema escolar, etc. Això és una planificació, però al final estem parlant ja de polítiques generals, de com planifiquem el país, com ens organitzem la ciutat, i, per tant, que uns haguem vingut d'un procés migratori més d'hora o més tard i altres doncs, fa més temps encara, al final no és res més que com ens organitzem tots com a societat. Finalment, el que abans el Santi deia, el tema dels estereotips i tots aquests aspectes, que va, els estereotips i els rumors, deies abans. Bueno, al final, els rumors fins i tot poden ser certs. Potser el que hem de fer és explicar perquè aquell rumor o aquella realitat és així, perquè realment és veritat. Qui és més pobre en aquella zona o aquell barri que està més mal dotat en moltes coses, resulta que és on s'acaba ubicant més gent, perquè és on és més fàcil trobar un pis, o en tot cas el pis no el trobes enlloc perquè allà et pots posar de qualsevol manera, doncs no anem a dir ara quins barris, tot, segurament tots ens veiem a la memòria. I per tant, al final, t'acaba posant un espill, un reflex de la realitat. La migració l'únic que ens fa és posar-nos davant de dir hi ha coses que com a societat potser les hem de fer diferents, doncs millorem-les i ja està. Més enllà d'això, és una oportunitat, per suposat que sí. Que...
Fins i tot agafant, Ignasi, el que has comentat de la intel·ligència, no? I la prudència, cal pensar si és intel·ligent pensar que posant més barreres com les que estem posant aconseguirem aturar la immigració o l'únic que farem serà crear més sofriment inútil, eh? Perquè això és jo crec que és una mica lo que... Quan parlem d'intel·ligència, tots podem estar-hi d'acord i crec que es pot desenvolupar més amb polítiques d'integració, es pot fer de moltes maneres, però pensar simplement que posant més barreres, posant aquests centres d'internament en el qual s'hi tanquen persones que porten 15, 20, 25, fins i tot anys visquent aquí, d'alguna manera abordarem bé el problema de la immigració. Uh-huh. Això és, aquest, jo crec que és l'error, i no és una, com diríem, una mostra d'intel·ligència, sinó més aviat que és una mostra d'un intent d'aturar la immigració d'una manera molt poc intel·ligent, precisament.
Sí, la tanca fronterera de Melilla i de Ceuta, el mur que vol construir el nou president dels Estats Units amb Mèxic, el mur d'Israel i Palestina, també podríem parlar de molts murs.
Tota la intel·ligència sembla ara dirigida a més seguretat, no? Hi ha molta intel·ligència posada en una tanca, perquè allà hi ha sensors, hi ha tota una alta tecnologia, però és una intel·ligència que va dirigida incorrectament, diria jo, perquè no treu res del final. Sí. De tot.
És la part que diu vostè de la seguretat, no és la intel·ligència comuna.
Exacte.
Humanista.
I cal denunciar diverses coses. En primer lloc, la migració, per més tanques que hi posin, no l'aturarem. No. Mentrestant que hi hagi fam, mentrestant que hi hagi guerra, la gent fugirà del lloc en què viu, quan té tot el dret de poder viure en el seu lloc. En primer lloc, és clar, si la gent ve aquí, ens hem de preguntar per què ve. Ningú és un aventurer. Els que venen amb pateres no és que siguin aventurers. I després tot això que s'ha dit de la intel·ligència. Bé, aquí també hi ha tot un negoci molt fort. És a dir, es dedica molts i molts i molts diners amb mesures de seguretat. Són milions d'euros els que hi són, els vaixells, els sensors, les mesures de seguretat i tot això. Alguns interessos econòmics aquí darrere també hi són.
Jo crec que aquest 43% d'oients que volen prudència no demanen tanca, segurament, sistemàticament, eh? No. Mirem-nos-ho en positiu.
La bona gent que ha contestat, perquè és bona gent.
Segur, segur.
Ells viuen en el món en què viuen, escolten el que escolten, i estan influenciats pel que estan influenciats, i per això diuen, no, prudència, potser no hi cabem tots, etc.
Bé, això és evident, no?, que no hi cabem tots. En un país petit no hi caben els 6.000 milions d'éssers humans, però això no cal ser expert.
Però fixi's que en el cas del Líban...
Sí, un país molt petit.
Quan mirem els 10 primers països que estan acollint refugiats, no n'hi ha cap d'Europa. I aquí Europa sembla ser el problema principal.
Sembla que al Líban hi ha prop d'un milió de sirians, si no em fallen les dades. Sí, molts centenars de milers.
I té una mida de territori que deu ser com la demarcació de Lleida, més o menys.
Sí, 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 sí.
És petit, petit. Però bueno, aquí ja estem amb una altra qüestió. Resulta que qui més està acollint i assumint les realitats no som els països del nord, precisament són els del voltant d'on hi ha els conflictes, i segurament amb no tantes situacions econòmiques favorables com per acollir les persones en condicions, no?
Bé, seguiu votant, si voleu, amics oients, a radioestel.cat, com cal afrontar la realitat de les migracions a Catalunya i a Europa, amb generositat i amb esperit d'acollida, amb prudència, perquè s'ha de regular bé l'arribada massiva d'immigrants i refugiats, o amb acords internacionals que ataquin les arrels d'aquests moviments. Deia que podia ser complementari, és a dir, que potser vostès agafarien més de la primera o més de la tercera, però totes les opcions, en principi, vistes des de la bona fe, sempre, insistim, poden ser complementaris.
La tercera, ja està bé que tinguem acords, el que és important és després complir-los i portar-los a terme.
Aquí està el problema.
Amb acords que es compleixin, podríem exacte, dir, no? Exacte. Bé, ha parlat el senyor Santi Torres, ara fa uns moments, dels centres d'internaments d'estrangers. Segur que als oients els hi sona aquesta paraula, són uns centres que no sé si podem qualificar-los de llim jurídic, de lloc que té forma gairebé de presó, però que no és una presó, perquè no estan allà després de cap judici, i són persones que no tenen papers, però no han comès necessàriament cap delicte, vaja.
Jo la qualificació seria de vergonya de la nostra societat. És una vergonya que hi hagin el centre d'internaments d'estrangers.
Mirant-nos-ho fredament, per què creuen vostès que hi són? Què porta un govern, una administració, a construir aquests llocs?
Jo li parlaré des de la meva experiència personal. Jo cada dilluns vaig al FIES.
Uh-huh. El de la zona franca de Barcelona, concretament, que és el que hi ha a Catalunya, és l'únic que hi ha a Catalunya.
Zona franca, carrer Lletre, número 20. És a dir, allà està el FIES.
I vostè va i pot entrar?
Jo puc entrar per un conveni que hi ha entre la Conferència Episcopal Espanyola i el Ministeri d'Interior, i entro per assistència religiosa. A la realitat faig el que puc. De dir, però el que jo voldria aportar aquí és la realitat que en trobo allà. Són persones que el seu únic i exclusiu delicte, que no és un delicte formalment, és no tenir papers. I vostè abans ha parlat d'un que estan en un llim. És veritat, estan en un llim, però és que també les seves expectatives són de llim. No saben allò com acabarà. Saben que un dia han sigut portats allà. Saben que tenen un advocat d'ofici, la majoria de les vegades, que ha fet un recurs. A partir d'aquell moment, ells ja no saben res més. Si allò acabarà, doncs, amb una expulsió, que els retornaran en el seu país, si allò acabarà, doncs, que podran regularitzar la seva situació, o si allò acabarà en que no els expulsen. No se sap bé per què. Potser perquè no hi ha pressupost, potser perquè no hi ha conveni, potser per la raó que sigui, els posaran al carrer amb una ordre d'expulsió i tornar a començar. La situació en què viuen en el FIES, doncs, és una situació realment, doncs, angoixant ja només per això. Moltes vegades, esclar, com de CIES a Espanya només n'hi ha 6, doncs de vegades hi ha persones que han sigut agafats amb altres llocs d'Espanya, que tenen la família lluny, si és que tenen aquí família, i sobretot el drama més gran són els que han arribat amb pateres, que desconeixen totalment l'idioma, que han sigut agafats en el mar o en un moment d'això, que han sigut portats allà, i allà està.
I són persones que sobreviuen, altres no arriben, altres moren al mar. Aquest és un altre drama, la pitjor cara encara del drama. Hi ha un temps limitat, no?, d'estada en aquest CIE.
60 dies.
60 dies, i després surten i...
O són repatriats, o surten.
Sí. Sí, els 60 dies són el temps en què et poden aplicar executar l'expulsió. Si en aquests 60 dies l'administració, que porta tot el tema, doncs no la pot portar a terme, doncs hauràs estat privat de llibertat durant 60 dies, després tornes a sortir al carrer. Com en deia en Josep Maria Jubany, doncs amb la situació de que amb una ordre d'expulsió i sense poder-se documentar, però que no s'haurà pogut executar,
ordre d'expulsió, però no porten a l'aeroport ningú.
No s'hauran pogut fer els tràmits i tot això. Bueno, ja, a veure, i per què hi és això? Doncs, bueno, perquè tenim una directiva europea des de fa uns anys, que la vam aprovar tots els països europeus, que en diem popularment la directiva de la vergonya, i que, de fet, va fer que aquí s'ampliés el termini fins a 60 dies, que abans eren menys, també seguien existint, i altres països europeus és bastant més llarg que aquest temps de reclusió. I en dir reclusió perquè encara que no sigui un centre penitenciari, és pitjor les condicions que un centre penitenciari, perquè al final els drets que pots tenir en un centre penitenciari aquí no hi són. No? I, per tant, aquí un examen de consciència a tots, realment, perquè ni les condicions internes, perquè aquí en Santi em podrà parlar força, perquè és difícil entrar fora d'algunes entitats com la vostra, però hi ha molta opacitat. O sigui, de cas, potser entri una mica més.
Hi ha un grup de voluntaris que ja està entrant des de fa uns quants anys. Al principi entraven com a familiars, després un jutge va permetre que entrés com a organització. I, bueno, és un grup que gairebé diàriament visita el centre d'internament durant tot aquest temps. I bueno, jo crec que arribaria a dues conclusions. El CIE és absolutament ineficient com a polítiques migratòries, vull dir, no veig cap tipus de lògica, perquè, primer, no s'expulsa a una bona part de la gent que s'ingressa allà. Per tant, és com si prevem de llibertat unes persones durant un temps i després no les poden expulsar. I hi hauria 50.000 maneres diferents, alternatives, per poder tractar aquesta mateixa qüestió. L'internament és la pitjor i s'ha triat la pitjor. Segurament s'ha triat la pitjor per respondre d'alguna manera a un tipus de demanda que és amb de ser durs, amb polítiques migratòries, i això respon, no sé, però és absolutament ineficient. Però el pitjor de tot, i també des del punt de vista cristià, és que és absolutament inhumà. Vulnera tots els drets humans. No és que sigui... És a dir, la legislació, la llei d'estrangeria i la directiva europea permet aquest tipus d'internaments, però la manera com s'està fent actualment a Espanya és una manera que està vulnerant els drets humans. Primer, la persona és despullada absolutament de la seva identitat. Quan entra, passa a ser un número. La persona és posada en una situació en la qual és un aïllament absolut. Moltes vegades no sap la llengua, no hi ha prou traductors, no hi ha prou intèrprets. Al principi no se'ls deixava tenir ni mòbil ni una comunicació amb l'exterior. Moltes vegades no coneixen ni quin és el seu advocat, no saben quina és la seva situació. és un tema també de massificació. Per exemple, actualment hi ha més de 200 persones internes.
I la comoda del CIES és de 80 o 90, eh?
Està al límit, absolutament al límit. Hi ha agressions, lògicament hi ha baralles, hi ha tensió. Hi ha menors, hi ha hagut menors internats en el CIE. Alguns s'ha aconseguit provar, altres no se'ls ha fet ni la prova, però hi ha hagut menors, alguns procedents d'Argèlia, últimament amb pasteres. Per tant, quan un comença a veure la llista, un es fa la pregunta de com pot ser que hi hagi... Aquí estem al barri de Sants...
Molt a prop d'aquí, sí, a la zona franca.
Mig, un lloc on s'estigui fent el que s'està fent. Mm-hmm. Perquè, realment, qui visita allò, que els nostres voluntaris, una de les coses que deixo és ràpidament... necessiten, d'alguna manera, acompanyament els propis voluntaris, perquè la situació que poden contemplar cada dia és absolutament dramàtica. Només un exemple, aquest avui mateix, no? Un WhatsApp d'una voluntària. Una persona, doncs aquest matí, ella s'ha autoagredit amb una fulla d'afaitar i s'han passat la fulla d'afaitar. Intents de suïcidi... Però això és la fruit de la mateixa tensió, de la mateixa desorientació que provoca l'estar en un lloc en el qual els mateixos policies que no estan preparats per la feina de... Els policies estan preparats per, bueno, pues per vigilar les presons, per vigilar delinqüents, però no per vigilar persones que no saben per què estan en aquella situació.
Realment terrible el que avui ens estan descrivint tant Santi Torres, de Migra Studium, com Josep Maria Jubany, de l'Arcabisbat de Barcelona, de delegat de Pastoral Social, i Llorenç Oliver, de Justícia i Pau, sobre el CIES. Precisament parlant del CIES, hem de dir que demà, com sempre es fa amb motiu de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, està convocada per a demà, concretament a la tarda, no?, una pregària, sí, davant del CIES.
A les 6.
A les 6 de la tarda, sí. Allà a l'exterior, no? En què consisteix aquesta pregària per als qui vulguin...
Doncs aquest és el tercer any que es fa. Bueno, es va considerar que una de les coses que intentem també des de Migra Studium i a través també de les altres entitats que formen part de la plataforma d'entitats cristianes amb els migrants és que, a més de visitar i acompanyar les persones, és donar visibilitat a aquesta realitat. La mateixa situació en un polígon industrial, el Josep Maria ho sap, que per arribar fins allà costa molt, aquest aïllament que hi ha. Doncs intentem trencar aquest aïllament anant a fer la pregària a les portes del centre d'internament i, per tant, convidant també a aquelles persones, pues, de moviments, d'altres entitats...
O persones individualment que vulguin
venir, doncs, a pregar, a fer aquesta pregària, aquesta vigília de pregària, davant les portes mateixes del centre d'internament. Perquè us puc dir que la impressió és molt forta. No és igual fer-ho, podem dir, en una església o en un... D'això, que fer-ho davant mateix d'aquell lloc, que és un lloc més fred, perquè farà fred, que és un lloc que transmet violència, que hi ha externament. I, per tant, jo crec que val la pena... solidaritzar-nos anant, si podem, allà.
Fins això és ser església en sortida, com diu el Papa, i és anar a les perifèries, no? Per tant, una mica entrar en el lloc on es poden tenir presents aquestes persones.
Jo crec que sí, durant la pregària, pues, el que fem és llegir sobretot testimonis i l'Evangeli també, que jo crec que és el que ens mou en totes aquestes coses.
És un format senzill de pregària, doncs, amb un fragment de l'Evangeli i, sobretot, testimonis.
Testimonis de persones.
Molt bé. Suposo que algun moment de silenci, també, perquè la situació mereix silenci.
Sí, a mi em sembla que aquests actes són importants, per lo que ha dit el Santi, tot el que sigui sensibilitzar a la nostra població. Hi ha molta gent que ho desconeix, això que és el CIES, quan parles del CIES, i desconeixen, com molt bé ha explicat el Santi, la realitat en què viuen, una realitat de persones. Abans ha explicat alguns que s'han intentat suïcidar, autolesionar. No és un cas aïllat, és molt freqüent. Ara s'han fet, darrerament es van fer obres perquè el jutge els hi va manar que es fessin obres perquè no tenien lavabos a les habitacions. Les condicions són molt lamentables.
Uh-huh. Algun comentari sobre aquesta iniciativa?
Afegir-me tot el que s'ha dit, i en tot cas, encara que m'afaci fred, és molt important que ens abriguem una mica, però que hi anem demà a la tarda a les 6.
quants més siguin, segurament més es visibilitzarà, com deia Santi Torres, aquesta iniciativa. Avui parlem de les migracions, podríem seguir comentant moltíssimes coses, però en tot cas els proposo una breu reflexió sobre una idea que el Papa Francesc reflecteix en el seu missatge, un missatge molt social, centrat en els menors. Abans deia el senyor Torres que hi havia menors fins i tot en els CIES, quan no n'hi hauria d'haver, no? Diu el Papa, per exemple, que la migració no és un fenomen limitat a algunes zones del planeta, sinó que afecta tots els continents i està adquirint cada vegada una dimensió més gran de dramàtica qüestió mundial. No són persones que busquen feina digna només, sinó que han de fugir forçadament moltes vegades de casa seva. En definitiva, no viatgen per plaer, no es desplacen per plaer.
L'emigrant no viatja per plaer, no és un aventurer, sinó que fuig. Ningú ens agrada deixar la casa, el lloc en què han nascut, els amics, els costums, la religió, la història nostra, tot això. És a dir, això costa molt. I quan es fa és per dir que ja no es, que ja no, que és que ja no puc més. La gent es juga la vida en el mar. Si es juga la vida en el mar és perquè fuig d'un lloc. A mi algú m'ho ha dit. Diu, algú que em va dir que havia mort, que s'havia mort tota la seva família. Dic, i tu per què ho vas fer? Diu, mort per mort.
Sí, terrible. Malauradament ens queda poc temps, el temps és implacable, però no sé si volen comentar alguna cosa del que diu el Papa Francesc dels menors. En tot cas, els menors, a vegades amb aquelles imatges que ens han arribat, sensibilitzen i estan morint, i els que sobreviuen estan moltes vegades en situacions...
Els menors sempre ens toquen el cor.
Toquen més el cor,
perquè són els més febles, però és veritat que sempre són els més febles els que més pateixen. Hem de dir, però... A més, aquí s'hauria de denunciar també el tràfic d'òrgans, la pèrdua de menors, per això ja no tenim temps.
No, sens dubte que no, però també està bé que ho hagi denunciat. Recordar que la Fundació Migrastudium, avui representada per Santi Torres, doncs fa una feina important, no?, amb els migrants, visitant els CIES, però també acollint, també ensenyant la llengua, tot des d'allà, molt a prop de la plaça Sant Jaume.
Sí, el carrer Palau, darrere de l'Ajuntament. Jo crec que el CIE és la part, però també tenim cada dia experiències d'acollida, experiències de persones que se'n surten, i quan les coses es fan, jo crec que amb intel·ligència, amb bona voluntat, i creant, sobretot creant comunitat. Jo crec que en això és molt important el paper dels cristians, les comunitats cristianes. En el moment que creem comunitat i les persones es senten acollides, tots hi sortim guanyant, tots. La persona que és acollida, però també qui acull, jo crec que també en surt guanyant molt.
Avui fem des de Ràdio Estel un reconeixement a Migrastudium, a Justícia i Pau, a les delegacions de Pastoral Social i a tota aquesta plataforma, l'esmentada abans també Santi Torres, plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants que publica comunicats. Animem els oients a visitar-los, perquè buscant, no?, plataforma d'entitats cristianes...
Hi trobaran... És una de les coses que em sembla que anem d'estar contents a Barcelona. Aquest és l'11è any que existeix, ens trobem mensualment, i em sembla que no hi ha hagut cap tema que afectés a la migració, que no fos discutit, que no hàgim escoltat testimonis i que d'alguna manera no ens hàgim plantejat com actuar.
Jo hi afegiria a més que sempre ha estat forta la comissió. O sigui, no ha tingut alts i baixos, sempre la presència és fortíssima.
Doncs moltes... A més, són unes quantes desenes d'entitats, Hem esmentat les que són aquí representades, però n'hi ha moltes més, i des d'aquí el reconeixement també. Atenció, perquè hi ha hagut finalment empat a l'enquesta, com cal afrontar la realitat de les migracions a Catalunya i a Europa. Hi ha hagut emoció, 37% amb generositat i amb esperit d'acollida, 37% amb prudència, perquè s'ha de regular bé l'arribada massiva d'immigrants i refugiats. Això demostra la bona fe de la gent, Hi ha hagut empat perquè són complementaris, Ho interpretem així. I 26% amb acords internacionals que ataquin les arrels d'aquests moviments. Doncs bé, aquesta ha estat l'enquesta, i llegim ràpidament dos missatges d'oients que ens semblen significatius. Per exemple, Lluís Capdevila ens diu: la reacció immediata, allò que cal sense ajornaments, és misericòrdia i altruisme, en fraternitat, diu. I també un altre oient ens diu: els tres punts de l'enquesta són importants. No s'entén que els que governen no tinguin més interès per posar solució al problema. Es tracta de persones humanes, diu, amb exclamació. Doncs bé, bé. Jo crec que amb això està tot dit. Potser no hauria calgut ni fer el col·loqui, però ens ha semblat molt interessant aquest col·loqui. Gràcies, senyors, per la seva presència. Santi Torres, de Migra Studium, Llorenç Oliver, de Justícia i Pau, i Josep Maria Jubany, delegat de Pastoral Social de l'Arcabisbat de Barcelona. Bona nit i preguem pels immigrants i, sobretot, intentem entre tots fer el que puguem. Bona nit i gràcies. I bon any.
Bona nit.
Adéu-siau. Anunciem, per acabar l'enquesta, la pregunta de dilluns. Dilluns parlarem d'un tema ben diferent, d'un tema polític, perquè demà hi ha Comitè Federal del PSOE i el futur del Partit Socialista és molt important també. Quina hauria de ser la principal virtut del nou líder del PSOE, que sembla que es definirà la propera primavera? Capacitat de diàleg, solidesa política per garantir que el PP no guanyi, esperit reformista? Podeu respondre ja des d'ara a radioestel.cat. Arribem al resum de notícies.